contra el càncer que se celebra avui. Susana Ruiz.
Actualment, 8 de cada 10 pacients de càncer que sobreviuen els primers 5 anys continuen vius als 10. La supervivència varia en funció del tumor. Per exemple, en pròstata i mama, que són els càncers més comuns en homes i dones respectivament, supera el 90%. Pel que fa al càncer colorectal, el tumor amb incidència més elevada agafant el total de la població, la supervivència supera de poc el 80%. Ara, altres neoplàsies malignes com pulmó, pàncreas o fetge tenen una incidència alta però una supervivència baixa, per sota del 23% als 5 anys del diagnòstic. L'any passat es van diagnosticar a Catalunya prop de 43.000 nous casos de tumors malignes i es van registrar 17.000 defuncions.
I la gran pregunta, Susana, els investigadors admeten que la cura total és difícil, però no claudiquen.
És difícil perquè el càncer no és una sola malaltia, en són moltes de diferents. Cada tumor i cada pacient tenen la seva genètica i responen de forma diferent als tractaments. Investigadors i metges treballen per aconseguir la cronificació de la malaltia amb bona qualitat de vida.
Bàsquet a Ràdio Manresa amb l'equip de Pep Vidal. Comentaris, resultats, la prèvia, l'anàlisi. Tota la transmissió al 95.8 FM i a radiomanresa.cat.
Aquest dissabte, a partir de 5:45 de la tarda, Baxi Manresa, Surne Bilbao Bàsquet. Amb el patrocini d'Expert Joanola Fotomatón, Frankfurt Cal Xavi, Viatges Massaners, La Taverna del Pinxo, Quívoc Albert Disseny, GCT Plus, Control, Carnisseria Quimeta del Mercat Puig Mercadal i Teràpies Orientals Carles Torres Casana. Estàs a l'atur? A Empans Activa trobaràs formació ocupacional 100% subvencionada. Magatzem, administració, neteja, sociosanitari, jardineria, informàtica i electrònica, comerç... Forma't per trobar una feina a la teva mida. Més informació a formació@empans.cat o al 683-264-904. Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb fons del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports i el Ministeri de Treball i Economia Social.
Hola, Julián. Este febrero enamórate de nuevo. Estrena coche como nuevo con la mejor garantía y los mejores precios de mercado en HR Motor. Encontrar coche en HR Motor es muy fácil.
HR Motor Manresa, al Passeig del Riu 52.
Hora 14, Catalunya Central. Eli Pagán.
Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 23 minuts a les 2, hora 14, tenim sol a la ciutat de Manresa. De fet, tenim una jornada calcada a la d'ahir dilluns, amb una jornada tranquil·la meteorològicament parlant, això sí, fred al matí. Avui la mínima a la capital del Bages ha sigut de menys 3 graus, 3 graus sota zero. Les temperatures pel sol remunten i en aquests moments a la Catalunya Central tenim 14 graus de temperatura. Per tant, amb el sol, temperatura força suau. Ho escoltaven en els nostres companys de SER Catalunya. Avui es commemora aquest Dia Mundial contra el Càncer. En relació a aquest tema, els hem d'explicar que la Fundació Altaia impulsa la prehabilitació oncològica prèvia a la cirurgia. L'objectiu central és que els pacients que s'han d'operar ho facin en les millors condicions possibles i reduir així la seva estada a l'hospital. Un resultat d'èxit, això és el que està aconseguint la Fundació Altaia gràcies a aquesta prehabilitació oncològica. L'objectiu és molt clar, com dèiem, que aquests pacients redueixin la seva estada a l'hospital. Una millora que disminueix les complicacions tant durant la intervenció com el postoperatori i també redueix l'estada hospitalària. Els pacients entrenen amb els professionals 3 cops a la setmana durant 1 hora i mitja. L'entrenament es fa fins al dia abans de la cirurgia. De fet, en gairebé 2 anys han format part d'aquest programa un centenar de pacients i han obtingut, segons la Fundació Altaia, un resultat immillorable. El govern de la Generalitat s'ha compromès a ampliar la xarxa de la fibra òptica de titularitat pública a 121 municipis més aquest 2025. De la Catalunya Central se'n veuran beneficiats i 100 municipis com ara Talamanca, Sant Salvador de Guardiola o Monistrol de Calders.
Aquest 2025, el govern de la Generalitat preveu superar els 8.000 quilòmetres de xarxa desplegada per tal que els municipis catalans quedin connectats a la fibra òptica. Això farà possible que 121 municipis més disposin de punt d'accés a la xarxa.
I això és un compromís que té el govern de Catalunya en aquesta legislatura d'una inversió que estarà al voltant dels 100 milions d'euros. I els avanço que la voluntat del govern de Catalunya és invertir 100 milions d'euros en aquesta legislatura perquè aquesta ha de ser la legislatura en el que el 100% de municipis catalans tinguin cobertura a través de la xarxa de fibra òptica de la Generalitat.
Alguns d'aquests municipis són de la Catalunya central. La mesura permetrà a 17 pobles d'aquesta zona amb baixa densitat de població superar la bretxa digital i afavorir el desenvolupament econòmic. Per al 20% de municipis que faltaran, caldrà no només la col·laboració de diputacions i ajuntaments, sinó també del govern espanyol.
No s'ha desplegat encara cap tram de fibra òptica a través de la xarxa de titularitat estatal. És per això que demanem la col·laboració del govern d'Espanya, recollint també una petició del grup d'Esquerra Republicana amb l'objectiu de que en la propera comissió d'infraestructures es pugui acordar el desplegament d'aquest 20%, que com bé saben, no? Tenim algunes zones que es veuen clarament en el mapa, doncs que queden aïllades en el país perquè el tram per on ha de circular aquesta fibra òptica és una carretera, diguem, és una nacional, és una carretera de tram estatal.
L'estratègia de connectivitat impulsada per les institucions públiques catalanes compleix una doble funció. Per una banda, connecta les seus públiques i per l'altra, ofereix una infraestructura oberta als operadors de serveis de connectivitat a localitats on, per les lògiques de mercat, no hi arribaria.
El nivell de transmissió de la grip ha registrat un marcat descens en la setmana del 27 de gener al 2 de febrer, tot i que continua en el nivell molt alt amb 442 casos per cada 100.000 habitants, segons algunes dades actualitzades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya. El Departament de Salut ha donat per superat el pic epidèmic que es va desdoblar en les dues setmanes passades i ha donat per iniciada la fase descendent amb la reducció tant dels contagis com dels ingressos associats, que preveu que continuï durant les properes setmanes. La incidència del conjunt d'infeccions respiratòries és de 953 afectats per cada 100.000 habitants, situant-se en el nivell moderat de transmissions. Obrim el capítol del fet divers. Un treballador d'una empresa de Moià ha mort aquest dilluns al matí per causes que s'estan investigant. La víctima, de 27 anys, ha mort després que li caigués al damunt una planxa de formigó. Segons informen els Mossos, la comissaria de Manresa va rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per les 12 del migdia per un accident a una empresa d'aquesta localitat. Fins al lloc s'hi van desplaçar diverses patrulles de Seguretat Ciutadana i Investigació, també els bombers i el SEM, que no van poder fer res per salvar la vida. Els Mossos van posar els fets en coneixement del jutjat d'instrucció de Manresa i del Departament d'Empresa i Treball d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals. D'altra banda, una conductora va morir aquest dilluns en el xoc frontal entre un cotxe en què viatjava i una furgoneta al quilòmetre 21,4 de la carretera C62, al terme municipal de Santa Maria de Merlès. La dona viatjava sola al cotxe. L'ocupant de la furgoneta va haver de ser atès pels serveis sanitaris. La víctima tenia 22 anys i era veïna de Prats de Lluçanès. D'altra banda, també els hem d'explicar que els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Castellterçol per conduir begut i amb un ordre d'ingrés a presó. La policia va trobar l'home que s'havia accidentat amagat darrere d'uns matolls. D'altra banda, els pagesos alerten que estan igual o pitjor després de les mobilitzacions de la revolta pagesa d'ara fa un any. Aquesta mateixa setmana farà un any de que milers de pagesos i ramaders d'arreu de Catalunya van sortir al carrer per protestar contra les polítiques agrícoles europees i l'excés de burocràcia. Un any després, els impulsors de la revolta pagesa expliquen que estan igual o pitjor i que hi ha noves amenaces, com ara l'acord amb la Unió Europea amb el Mercosur.
Sembla que hi ha ganes, que la gent està bastant descontenta, però, esclar, havíem de donar un vot de confiança al govern, cosa que ja va fent coses, però no tenim els resultats que voldríem.
I és per això que les assemblees del gremi de la pagesia no descarten tornar a sortir al carrer com van fer fa un any. Tot i que pagesos i ramaders admeten que hi ha hagut alguns avenços, lamenten, però, que hi ha pocs punts tangibles i reclamen fets reals. La burocràcia continua sent un dels grans problemes per a aquest sector.
Les taules s'han mantingut obertes i fins i tot s'han obert de noves, però el que és també una mica irònic és que en el cas de la burocràcia, per exemple, es va proposar obrir una altra taula de treball per veure com reduir els papers. Ostres, no sé, potser la manera de treballar o la manera de veure entre l'administració i el gremi o la pagesia que representem va amb diferents ritmes o va amb diferents plantejaments, però bé, jo crec que de moment passes es van fent i el que falta són fets reals i no firmar tants papers i compromisos.
Una altra de les dificultats és la falta de relleu generacional, però recentment també s'hi ha afegit els robatoris al camp o l'augment dels danys que provoca la fauna cinegètica i salvatge. Arribem a 2:45. Molt bona tarda.
Hora 14. Hora 14. El láser. Con Javier Casal.
2:30, 1:30 en Canarias. Luis de la Fuente entra en contradicción y se desentiende de todo lo que pasó en la Federación Española durante la crisis tras el beso de Rubiales a Jenny Hermoso, el seleccionador nacional, que aplaudía efusivamente a Rubiales mientras repetía aquello de no voy a dimitir.
No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
De la Fuente estaba
ahí. No voy
ahí.
A dimitir.
Estaba ahí aplaudiendo en primera línea. Hoy no quería hablar
no
de ese día. Del día que daba su apoyo incondicional a Rubiales. Hoy De la Fuente le ha dicho al juez que no fue conocedor de todo el revuelo hasta mucho después y que se pasó horas y horas durmiendo durante el vuelo de regreso a España. El seleccionador ha entrado, como digo, en contradicción con lo que dijo inicialmente durante la fase de instrucción, que sí estaba al tanto de las consecuencias y que precisamente en ese avión de vuelta a España escuchó hablar ya de la redacción de un comunicado por parte de la Federación.
Me entero del...